UFO Migdia amb Dolors Lleó.
És la una, molt bon dia. Comencem Info aquí a Ràdio Calella Televisió. És dilluns 8 de novembre. Comencem, com sempre, avançant els principals continguts informatius de la jornada. Ho fem en format titulars i amb Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem, doncs. El president del Consell Comarcal, Damià del Clot, assegura que el trasllat de la via del tren serà el pròxim repte i majúscul que afrontarà el Maresme.
Ho ha dit el programa La Ciutat, on també ha qualificat de victòria l'alliberament de peatges de la C32 i apunta que caldrà culminar el procés amb la definitiva pacificació de la carretera nacional 2. Damià del Clot, d'Esquerra, proposa aprofitar els espais perquè s'habiliti un carril per a busos llançadora que connecti amb Barcelona i Girona.
Hi ha avui tallada la circulació al carrer Llobet Guri per la substitució d'una canonada d'aigua, afectació que encara durarà uns quants dies més.
Des de primera hora del matí no poden circular vehicles i els vianants no poden creuar tampoc per aquest punt per accedir a la fàbrica Llobet. En aquest sentit, cal que utilitzin el pas soterrat per travessar fins al pàrquing Sol i continuar per la vorera de l'Escola Pia.
El Banc dels Aliments busca 900 voluntaris a la comarca aquí al Maresme per participar en el gran recapte.
Les persones voluntàries seran presents als punts de recollida el divendres 19 i el dissabte 20 de novembre, la setmana que ve. La campanya tornarà a recaptar només donacions econòmiques a través d'internet o de les caixes dels supermercats. A més, s'estén al petit comerç i els responsables dels bancs d'aliments fan una crida als establiments calellencs per adherir-s'hi a aquesta tercera, 13a edició.
El pinedenc Joan Grèvol ja llueix la faixa blanca d'Hereu de Catalunya.
Grèvol va ser proclamat el passat 25 d'octubre en el marc de la Festa Major del Pubillatge, celebrada a Ceba i organitzada pel Foment de les Tradicions Catalanes. Marta Ferret de Sitges és la nova pubilla de Catalunya 2021. L'any passat es va suspendre el certamen per culpa de la pandèmia. Aquest divendres va visitar Ràdio Calella Televisió per explicar com afronta el curs en què ostentarà el títol nacional, després d'haver estat hereu de Pineda i segon fadrí comarcal.
Avui a l'Info Migdia també repassarem les novetats del Mamma Mia, del musical de la Tzó, que es van anunciar dissabte en l'acte de presentació que va tenir lloc al Far. Per cert, que les entrades ja estan a la venda. Avui us explicarem quin dia i a quines hores es faran les funcions. Al marge de les novetats també de la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, que enceta el mes, recuperant ara ja sí totes les activitats.
La flexibilització de les restriccions ha permès recuperar un aforament del 100%. S'han reprogramat les hores del conte infantil sense que sigui necessària una inscripció prèvia. Tornen els clubs de lectura, el servei de préstec es fa com normalment i no cal ja guardar les distàncies.
I pel que fa a la previsió meteorològica, la setmana comença amb estabilitat i alguns núvols, però poc importants. Temperatures màximes avui que han pujat una mica, fins als 21 graus. Demà dimarts augmentarà la nuvolositat i el vent podria complicar l'estat de la mar. Atenció, perquè de cara a dimecres es preveuen pluges. Els reptes de mobilitat centren l'agenda política al Maresme, segons ha reconegut el president de l'ens comarcal en una entrevista a La Ciutat, al programa de Ràdio Calella Televisió. Damià del Clot ha valorat molt positivament l'alliberament de peatges de la C32 Nord i ha explicat que aquest és el pas previ indispensable per desencallar la pacificació de la carretera, que és una altra reivindicació històrica del territori per l'alta accidentalitat que registra la via, sobretot a les poblacions del Baix Maresme.
Damià del Clot proposa aprofitar l'espai alliberat de l'autopista per millorar el servei de transport públic per carretera que hi ha al Maresme. Això al marge de la instal·lació de plaques fotovoltaiques que ha anunciat el govern de la Generalitat.
Crec que és el bon camí, crec que és una bona mesura, però n'hi haurien d'altres, n'hi haurien d'altres en relació a la mobilitat, és a dir, també hauríem d'aprofitar aquests espais que ha deixat orfe l'autopista per tenir busos llançadora per anar fins a Barcelona. Jo crec que hem d'aprofitar tot el que puguem per millorar el transport públic de connexió amb les dues grans capitals o tres grans capitals que tenim més properes, com pot ser Girona, com pot ser Barcelona i com pot ser, per exemple, Granollers, Sabadell, Terrassa, etc.
El president del Consell Comarcal del Maresme apunta que el pròxim repte de mobilitat que haurà d'entomar sí o sí el territori és el trasllat de la línia del tren. Del Clot adverteix que l'evolució climàtica, amb tempestes cada cop més virulentes i freqüents, marquen la urgència de la seva retirada.
Assolida la victòria de l'alliberament dels peatges, jo crec que cal acabar de culminar aquest procés de pacificació nacional 2 i de connexió amb l'autopista i després anar al repte majúscul que és la retirada de la via del tren de la R1 de la franja litoral de la comarca.
I encara pel que fa a la carpeta de mobilitat, diu del Clot que cal apostar per interconnectar totes les poblacions de la comarca a través d'un carril bici que permeti els desplaçaments sense contaminació.
Jo crec que això hauria d'anar acompanyat d'un pla de la bicicleta a nivell comarcal. Jo crec que hi ha molts municipis que tenen pla de la bicicleta i estan treballant amb un pla director de la bicicleta, per exemple, Vilassar de Mar n'és un d'ells, però també hauria d'haver-hi un pla més, diguem-ne, d'abast comarcal per poder... compactar la comarca a nivell de transport en bicicleta, no?
El president del Consell Comarcal del Maresme té previst despatxar aquests dies i altres assumptes del territori amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, amb qui encara no s'ha reunit oficialment, si bé es van trobar a Calella amb motiu de la inauguració de la Fira de Calella i l'Alt Maresme el passat mes de setembre.
Les obres de reparació i substitució en una canonada d'aigua al carrer Sant Jaume obliguen a tallar el trànsit rodat i de vianants també al carrer Llobet Guri, això a la confluència amb la carretera Nacional 2. En aquest sentit, la vorera de la fàbrica Llobet també està tallada, la vorera nord. Per tant, els vianants han d'utilitzar el pas soterrat que connecta amb la llar d'infants per continuar per la vorera de mar. No hi ha cap afectació per accedir a la llar d'infants pel carrer Llobet Guri.
Les persones que vulguin accedir a Gesvia o a les instal·lacions de serveis socials i que vinguin en sentit Girona ho hauran de fer pel pas soterrat caminant per la vorera de l'Escola Pia i després travessant el semàfor del carrer Sant Pere. Això pel que afecta els vianants, perquè les obres també afecten el trànsit de la Nacional 2. Mentre duri aquesta substitució per travessar la canonada d'aigua des del carrer Llobet Guri fins a Ànimes, es donarà pas alternatiu només per un carril. Segons informen des del consistori, la durada d'aquestes obres es preveu d'unes 3 setmanes.
El Consell de Ministres té previst aprovar aquest dilluns el nou impost de la plusvàlua, adequat a la sentència del Tribunal Constitucional, que ha anul·lat, recordem-ho, la fórmula de càlcul que s'ha utilitzat fins ara i a partir de la qual, doncs, els ajuntaments percebien diners de les operacions de compra-venda, donació o herència d'un immoble.
La nova norma contempla que només es pugui gravar la plusvàlua quan realment existeix, és a dir, quan s'ha produït veritablement un increment del valor de l'immoble. Fons del Ministeri d'Hisenda han traslladat a diversos mitjans que es donaran dues opcions als ciutadans: calcular l'impost a partir del valor cadastral del sòl o bé calcular-lo a partir de la diferència del preu de compra i de venda. El decret donarà marge als municipis perquè puguin corregir a la baixa fins al 15% del valor cadastral del sòl en funció de la situació del mercat immobiliari.
El Gran Recapte tornarà als supermercats de Calella, per això ara busca voluntaris pel cap de setmana del 19 i 20 de novembre. Aquest any, i seguint el model de l'edició passada, es recolliran només donacions econòmiques a les caixes dels establiments, també a través d'internet. Amb aquesta fórmula, l'any passat es van aconseguir més de 7 milions d'euros que van permetre obtenir més de 5 milions de quilos d'aliments. La campanya d'aquest any vol anar més enllà i s'estén al petit comerç, que passarà a formar part també de la xarxa de punts de donació. Ara, els responsables del Banc dels Aliments fan una crida als establiments calellencs també per adherir-se a la 13a edició d'aquesta cita solidària.
Amb la voluntat de recuperar l'essència de la jornada, el Gran Recapte torna a buscar voluntaris que estiguin físicament a les botigues per sensibilitzar la població i animar-los a fer una donació. Al Maresme, de moment, s'hi han apuntat unes 300 persones, però encara calen 600 més per arribar als 900 voluntaris necessaris. Francesc Cosí és el coordinador de la campanya a la comarca.
Bé, demanem més voluntaris que l'any passat perquè els voluntaris són una miqueta l'essència i és la manera de recordar la gent quan va comprar que estem fent el gran recapte i que demanem ajuda per pal·liar a la mida del possible la pobresa alimentària que encara hi ha en el nostre país. Em sembla que estem a la ratlla dels 300-350, em sembla, en aquests moments. Uh-huh. Sí, que encara en calen.
Les persones voluntàries seran presents al punt de recollida el divendres 19 i el dissabte 20 de novembre a l'entrada de la botiga que se'ls assigni i portant l'armilla de color blau i la mascareta. Els voluntaris faran torns de 4 hores cobrint les botigues assignades. Les seves funcions seran, com sempre, informar els clients del canvi de format per motius de seguretat degut a la pandèmia i de com es pot fer aquest any la donació directament a la caixa de l'establiment o també a través del web. Els voluntaris es poden apuntar a través de la pàgina granrecapta.com a la pestanya de voluntariat. A més, aquest any també, per primera vegada, les petites botigues que ho vulguin es podran sumar al Gran Recapta gràcies a una aplicació a través de les quals es pot digitalitzar tot el procés de donació. Francesc Cusí ha animat a totes les botigues d'alimentació calellanques a adherir-se a aquesta nova edició.
S'estén al petit comerç d'alimentació i aquí no puc dir quantes botigues hi haurà a Calella a partir de divendres de la setmana que ve, uh-huh, perquè són precisament els petits comerciants els que s'han d'apuntar com a aliments col·laboradors amb el Gran Recapte. Uh-huh. Tenim encara uns dies perquè precisament el petit comerç hi puguin anar apuntant a través de la web granrecapte.com, uh-huh, i llavors ja es donen d'alta com a botigues col·laboradores en el Gran Recapte.
En el cas del petit comerç, les donacions quedaran registrades en una aplicació al mòbil de la botiga i es vincularan a una entitat de la població. Aquestes entitats podran adquirir els productes d'alimentació que més necessitin amb el saldo disponible a cada establiment. Des del Banc d'Aliments apunten que es tracta d'un sistema molt més transparent i senzill.
Altres notícies a comarca. L'empresa propietària de la plantació de marihuana desmantellada Pineda defensa que la seva activitat és legal. La Policia Nacional va desmantellar la plantació a finals d'octubre. Allà hi van trobar 6.000 plantes, tot en una parcel·la agrícola. Ara el propietari es defensa dient que no són narcotraficants, sinó empresaris de cultiu de cànem, una varietat de la planta del cànnabis que té usos industrials per fer fibres tèxtils i també aplicacions medicinals i cosmètiques. Segons han exposat en declaracions a l'emissora municipal de Pineda, després de l'operació policial han tingut pèrdues de 100.000 euros per l'acord amb una empresa que havia de fer-ne ús per productes cosmètics. El propietari ha explicat que disposen de tota la documentació en regla i que aquesta està en coneixement dels Mossos d'Esquadra. Ha afegit que el cultiu no estava amagat de ningú en una finca molt coneguda a la Riera de Pineda i amb el suport i coneixement total de la propietat dels terrenys. Pineda ha obtingut el certificat d'Ecovidrio pel seu compromís en el reciclatge de vidre. Divendres del matí, l'alcalde Xavier Amor va rebre el reconeixement d'aquesta empresa d'Ecovidrio pel compromís del municipi amb la campanya, amb el foment del reciclatge del vidre en el sector de l'hostaleria i la promoció del reciclatge en tots els àmbits municipals. Es calcula que bars, guinguetes i restaurants generen la meitat dels residus de vidre. La dada és especialment significativa en municipis turístics que veuen com augmenta la generació d'aquests residus a l'estiu. Per això, la campanya vol conscienciar de la importància de reciclar correctament aquests tipus de residus. Aquesta campanya, anomenada també Banderes Verdes, inclou visites de tècnics als establiments de restauració dels municipis participants per fomentar i explicar com reciclar correctament el vidre. I al Maresme creixen un 28% els accidents laborals. Durant aquest últim trimestre s'han comunicat 950 accidents laborals aquí a la comarca, amb resultat de baixa, una xifra superior a la del trimestre anterior, també a la xifra que s'obtenia anys abans, d'aproximadament el 33%. Un increment interanual que cal emmarcar en un context de crisi sanitària i l'aturada de molts sectors que va fer que el nombre d'accidents laborals fos més baix de l'habitual. Continuant amb la tònica habitual, els homes segueixen protagonitzant més accidents que no pas les dones. Un 29% dels accidents en baixa els han patit dones i un 70% els homes. Catalunya ha renovat els títols nacionals de Pubilla i Areu i un d'ells s'ha quedat aquí, al Maresme, el pinedenc Joan Grèvol. S'ha fet amb el faixí blanc que distingeix el representant del pubillatge després d'haver estat proclamat en el certamen que es va celebrar el 25 d'octubre a Seva, a Osona. Té 20 anys, estudia quart curs de química a la Universitat de Girona i diu que li agrada estar vinculat al teixit associatiu de Pineda i participar també en les activitats que se celebren. Ell va entrar en el món del pubillatge de la mà del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Va ser hereu el 2019 i segon fadrí comarcal.
Joan Grèvol reconeix que encara no ha acabat d'assimilar la seva proclamació com a hereu de Catalunya 2021. Afronta el curs amb il·lusió i convençut de la feina que li tocarà fer en un temps en què la tradició està en hores baixes en alguns pobles i ciutats com Calella.
El que ha de fer un títol nacional és acabar de guiar aquestes persones, aquests hereus, pubilles, fadrins, dames, inclús els petits, i intentar que acabin de conèixer ben bé el que és la cultura catalana i que s'obrin a conèixer més llocs i més tradicions i més persones, sobretot.
L'hereu de Catalunya explica que cal fer difusió de la importància del pubillatge pel país com una tradició que permet preservar cultura i identitat. En una entrevista a la ciutat, Joan Grèvol ha comentat com van ser les proves del certamen nacional celebrat a Seva, Osona, a la que es van sotmetre els 17 aspirants a títol nacional. Van ser 21 candidates pel títol de pubilla de Catalunya que ostenta Marta Ferret de Sitges. El càrrec porta implícita una tasca de representació arreu del país que haurà de combinar amb els estudis de química. Accepta que això farà que vegi menys a la família i als amics, però alguns compromisos, diu Grèvol, li fan especial il·lusió.
El dia de Sant Jordi es veu que hi ha una rebuda del president de la Generalitat en el mateix palau, en els títols nacionals, i es veu que crec que es regala un llibre i una flor. I això, hauré d'anar al palau de la Generalitat, que bon dissabte, crec. Uh-huh. M'agrada rebre el senyor president de la Generalitat.
Grèvol ha explicat que va coincidir amb el president aragonès en l'acte que va organitzar el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda per distingir-lo com a soci d'honor.
I ara els esports amb Bedoy Char.
Tot seguit fem una repassada dels resultats dels nostres primers equips pel que fa als seus compromisos d'aquest cap de setmana i comencem parlant de futbol. El club de futbol Calella va empatar a 2 al derbi contra el Sant Pol, un Sant Pol que es va avançar la primera part 2-0 i que en el temps de descompte els calellencs van aconseguir empatar. Qui no va poder guanyar va ser la gent de la Unió Esportiva Handbol Calella, que va jugar a la pista del màxim golejador, el Sant Vicenç, i líder de la categoria. Els calellencs van perdre 26-22. I també derrota del Club Bàsquet Calella a la difícil pista del Vilassar. En aquest cas, la derrota va ser de 7 punts, 65-58. I que ell també va perdre, malauradament, va ser el CEF Creu Groga de Waterpolo en un partit molt igualat. Finalment, el Caldes va guanyar el partit per 5-6. Tots aquests resultats, amb els seus protagonistes, seran analitzats a partir de les 8:04 al programa La Banqueta.
Ja estan a la venda les entrades del musical Mamma Mia de l'Atzol, que s'estrenarà el dissabte 4 de desembre en la primera de les 7 funcions que se'n faran a la sala Mozart fins al diumenge 12 de desembre. Entrades que es poden comprar al web del Grup de Teatre Solidari, on també s'hi poden trobar productes de merchandatge. Les entrades costen 12 euros i els beneficis es destinaran a la Marató de TV3 i podria ser que també a d'altres ONG o entitats benèfiques.
En la presentació del musical dissabte al Far, el seu director, Josep Grima, va parlar de l'esforç fet per adaptar el català al text i les cançons originals de l'obra.
Hem fet una traducció al més fidedigna, no només de la lletra, del text, sinó també de les cançons, no? Que aquí en Dani, doncs, que és el nostre director de músics, doncs, va fer una feina molt acurada perquè sobretot les lletres de les cançons fossin al màxim de fidedignes en aquest esperit, no? De preservar la lletra tal i com toca, però que a la vegada no tinguéssim accents ni lletres que no concordaven ni paraules que no concordaven.
A l'acte es va fer la presentació de cadascun dels integrants de la companyia, nombrosa, que serà en dalt de l'escenari i entre bambolines. A més, un agraïment específic a totes les persones i empreses que col·laboren amb la iniciativa cultural i solidària de l'ATSOC, que fan possible el musical i també han ajudat a tirar endavant una altra de les novetats de l'edició del 2021. Es farà el sorteig d'una gran panera que estarà exposada tots aquests temps al Bar Cadillà.
Durant les funcions es vendran tires i en la última funció segurament farem el sorteig i doncs donarem aquesta panera a qui li toqui i això doncs també ens ajudarà a sumar encara més en el pot.
Les representacions del Mamma Mia es faran els dies 4, 5, 6, 8, 10, 11 i 12 de desembre, 4 funcions a la tarda i 3 a la nit. El portaveu del govern, Josep Torres, va assistir a l'acte de presentació posant de relleu la breu però intensa trajectòria de l'ATSOC en un gènere complicat com el dels musicals.
Cada vegada us heu anat millorant, eh? No sé, Watch for Two, el Jordi Superstar, ara aquesta, que la veurem i suposo que espero que no baixeu el llistó. Jo crec que heu arribat a un punt en el que déu-n'hi-do l'excel·lència de la representació.
El musical està dirigit per Josep Grima, Jana Torres i Carla Famada com a responsables de la coreografia, Gerard Torruell a la interpretació, Dani Fuertes com a director musical i Laura Contreras de cant.
I després de l'aturada obligada per la pandèmia, la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça, per fi, ha recuperat la normalitat amb aforaments al 100% i amb un calendari ple d'activitats per tots els públics. La flexibilització de les restriccions els ha permès tornar a organitzar part dels actes que fa més d'un any que feien en línia o amb aforament reduït. En aquest sentit, es reprogramen les hores del conte infantil sense que sigui necessària la inscripció prèvia. També tornen els clubs de conversa. El servei de préstec es fa com normalment i no cal guardar les distàncies.
Coral Prieto, directora de l'equipament municipal, es mostrava molt satisfeta amb la recuperació de l'activitat. En una entrevista al programa La Ciutat deia que ha estat una recuperació progressiva fins a arribar al 100% de l'activitat a la biblioteca.
I sobretot per reprendre la vida. Clar. Ara sí que és el que aquesta vegada el que està passant, no? A partir ja de setembre-octubre, que sembla que tornem a una normalitat, doncs ja el que volem és tornar a fer com totes les activitats de tot tipus i per tots els públics amb tota aquesta normalitat. O sigui que ens fa molta il·lusió també que ho diguis, perquè realment cada vegada s'estan obrint més els aforaments. Nosaltres, per exemple, ja els tenim al 100%. Sí que és veritat que la mascareta i la neteja de mans és imprescindible, però el que és la distància física ja no és tan imprescindible. Si hi ha neteja de mans, si està ben ventilat l'espai.
L'equipament oferirà fins a finals d'any diverses activitats que inclouen tallers, espectacles familiars, presentacions de llibre, clubs de lectura, grups de conversa i exposicions. Durant aquest mes de novembre, l'aparador de la biblioteca estarà dedicat a la llopa. En ell s'hi podran trobar contes dedicats a aquesta figura emblemàtica del municipi i llibres divulgatius sobre l'espècie per conèixer totes les curiositats dels llops.
A partir d'aquesta idea de donar-li el valor i també reconeixement, no? Des de la biblioteca, estem creant uns aparadors culturals, que és una forma artística de fer exposicions de llibres, un per adults i un altre per nens i per infants, i el que fem és exposar els llibres que tenim vinculats amb llops, amb gossos i amb tots aquest tipus d'animals i tenim molta il·lusió i l'estem creant per donar aquest espai, no? Que a novembre tingui aquesta vinculació també amb la llopa i aquest reconeixement d'aquest centenari.
La pròxima hora del conte dedicada a la llopa es farà el dimecres 17 de novembre, 17:45, i portarà per títol Els bons llops. Totes les activitats que organitza la biblioteca per aquest mes de novembre es poden consultar al seu blog.
Net i Polit us ofereix el temps.
I acabarem amb la previsió meteorològica de Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Comencem una nova setmana i ho fem parlant de temps tranquil de moment. Un temps estable que avui ens portarà domini del sol durant tota la jornada amb alguns núvols prims poc importants. Les temperatures mínimes de la passada nit han pujat lleugerament. Les màximes també seran més altes i poden arribar puntualment als 20 o 21 graus. Amb vents fluixos aquest matí del nord-oest giren cap a sud-oest aquesta tarda i la situació marítima força tranquil·la, tot i que hi haurà una mica de maror de fons. Aquí la costa maresmenca. Pel que fa a la predicció de cara a demà, doncs el temps es complica sobretot pel que fa al vent i a la situació marítima. també tindrem més núvols que augmentaran de cara a la tarda amb risc d'un primer ruixat cap a últimes hores del dia. El motiu, una pertorbació que hi haurà cap a la zona de les Illes Balears i que ens afectarà una mica entre demà i demà passat. Això provocarà, com dèiem, aquest vent ja moderat demà al matí, fins i tot amb ràfegues fortes demà a la tarda i especialment la nit de demà, demà passat, amb cops que poden arribar a fregar els 70 km per hora en alguns punts de la franja costanera del Maresme. Vent de component nord, bàsicament entre el nord i el nord-est, però sobretot component nord, i situació marítima que s'alterarà demà ja amb forta maror durant bona part del matí. A pràcticament tota la costa de la comarca també es mantindrà durant la tarda i fins i tot a últimes hores del dia hi hauria algunes àrees de maregassa amb onades que podrien superar els 2,5 metres d'alçada. Dimecres esperem un dia tapadot, amb precipitacions, en forma de ruixats, pluges, poc important, tot plegat, com a molt, doncs 15, al voltant d'uns 15 litres per metre quadrat, però el més destacable és que continuarà el vent sobretot a primeres hores del dia, de component nord, de força 4-5, puntualment 6, cops que poden arribar altre cop als 70 km per hora, i la situació marítima molt alterada, amb maregassa, a tota la costa de la comarca les onades poden arribar als 3 metres d'alçada. Les temperatures nocturnes dimecres pugen una miqueta més, mentre que les diurnes, les màximes, baixaran lleugerament amb uns valors de tardor dintre de la normalitat. El més destacable, com dèiem, a partir de demà serà el vent i sobretot el temporal marítim que tindrem especialment de cara a dimecres.
Net i Polit us ha ofert el temps. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Dos minuts i arribarem en punt a 2:15 del migdia. Posem punt i final aquí a l'info d'avui dilluns 8 de novembre. I tornarem demà amb més notícies i amb Naomi Esteve. Fins demà, gràcies.
Fins demà.
Agraïments també a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. I serem tots tres demà puntuals a la 1. Que acabeu de passar molt bon dilluns. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.